El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de dalt de 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres. L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3B2. www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show.
You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia! Passen 8 minuts de les 12 del migdia. És dijous, sona aquesta música i comença el Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem una conversa, una llarga conversa, amb en Salvador Brotons, flautista, compositor i director d'orquestra, amb una llarga carrera desenvolupada a Catalunya, Espanya, als Estats Units d'Amèrica i a tot el món. Però abans... la homilia del Molt de Comèdia. Avui, benvinguts Premis Butaca. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Aquest passat dilluns es van atorgar els Premis Butaca, una iniciativa creada l'any 1995 per uns bojos pel teatre de Premià de Mar, Glòria Cid i Toni Martín, que amb altres amics tenien un programa de ràdio com aquest, però a la seva emissora del poble. A Sant Cugat, els Premis Butaca van estar al Teatre Auditori l'any 2018, en la seva 24a edició. La setmana passada parlava en la meva homilia... No, la setmana passada no, fa 2 setmanes parlava en la meva homilia del Congrés Internacional d'Espectadors. I ara, al comentar els Premis Butaca, torno a fer-ho. Perquè, com sabeu, aquests premis són el resultat d'una votació dels espectadors de les diferents arts escèniques que s'han representat a Catalunya. És obvi pensar que, probablement, en algun cas, podria haver alguna diferència en el resultat si realment tots els espectadors fessin la seva elecció. Però això no modifica la idea inicial, que aquests són, probablement, els que premien els espectadors, diguem-ne, professionals, en el sentit de que són els que més habitualment van al teatre i les arts escèniques representen per a ells un aspecte important per a la seva vida cultural i, en conseqüència, social i col·lectiva. També podríem afegir que, precisament per això, perquè són els espectadors, es tracta d'uns premis no manipulats o poc manipulats. A veure... s'entén per les productores, els dirigents de la Societat General d'Autors, etc, etc, etc. És a dir, són uns premis probablement més nets, i ho dic sense ànim de carregar-me els altres, que ho vulguem o no, responen a altres interessos, comprensibles, lògics, però no directament marcats pel públic normal i corrent. En qualsevol cas... tenim 2 espectacles que s'han endut la majoria dels premis. Un musical, Cantando bajo la lluvia, de l'equip Àngel Llàcer i Manu Guix, amb l'Ivan Lavanda i la Mireia Portes, que han guanyat el premi al millor actor, ballarí, cantant, i la Mireia Portes també. I L'Oreneta, que l'autor és en Guillem Clua, el director en Josep Maria Mestre, i l'actriu principal, la nostra Emma Vilarasau, i l'actor, el Daphnis Balduz. O sigui, tots han obtingut els millors premis que es podien tenir. I avui, mireu, sense queixes, un sonor recolzament a tothom. Amén. Doncs continuant amb aquesta música que hem escoltat, una música que sonarà demà al Teatre Auditori, que és Mamère Loire, de Maurice Ravel. Volem saludar i tenir la satisfacció i l'honor de tenir nosaltres a Salvador Brotons. Gràcies, Salvador, per estar aquí. Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres, aquí a punt de dirigir aquest concert amb l'Orquestra de Sant Cugat.
Bé, jo abans de començar amb el concert, si et sembla, m'agradaria fer una mica de repàs, per sobre, perquè jo diria que Salvador Brotons i Soler, nascut a Barcelona, quan tu ja vas néixer ja hi havia potser una marca de que probablement acabaries dedicant-te a la música.
Bé, perquè vinc de família de músics. El meu avi, també es deia Salvador Brotons com jo, doncs era flautista, i el meu pare també, i esclar, nascut en una família de músics, doncs el proper Salvador Brotons doncs tenia moltes possibilitats de que també esdevingués un músic. I de fet jo que sempre dic que gairebé vaig néixer amb un flautí, amb una flauta a la mà, perquè em van donar la flauta quan ja era, quan tenia 3 anys. Vinga, va, prova el flautí, aviam què tal, aviam com el sones. 3 anys potser no, però quan tenia 5 o 6 anys ja tenia un flautí a la boca.
Cal dir, Salvador, que a més de part de Josep Maria Portons, el teu pare, que estava a l'Orquestra Municipal de Barcelona en aquell moment.
Sí, l'Orquestra Municipal de Barcelona.
Després l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i després el BC, etc.
Exactament.
Però cal dir que el teu pare va començar molt aviat a la banda municipal.
També, és veritat.
I sí, tu senyor. També vas començar molt aviat. També. I és que als 17 anys tu ja estaves a la banda municipal.
I a l'orquestra del Liceu, tocant de primer flauta, 18 anys. 18 anys. Vaig entrar, els havia acabat de fer el juliol, i vaig entrar el setembre, finals, principi d'octubre, al Liceu i a la banda també, a la banda municipal de Barcelona. Jo tenia 18 anys acabats de fer.
I després comparties també l'orquestra del Liceu, després també amb l'orquestra de Barcelona.
Ben segur, i tant. Després, més tard, em vaig canviar de la banda a l'orquestra de la ciutat de Barcelona, un cop acabada l'Emili, també, que també va ser...
Quina sensació tens quan recordes en aquest moment una cosa com aquesta, que han passat uns quants anys?
Mare meva, s'han passat anys, mira, escolta. Home, va ser una experiència molt bona, aquesta, la veritat, perquè em vaig formar molt com a músic. Ja, o sigui, tocant amb la orquestra del Liceu com a primer flauta, posant-te ja el conte de 18 anys que tenia a tots els grans solos, i venien en aquell moment a l'orquestra del Liceu, es feien moltes òperes per l'any, o sigui, moltes més de les que es fan ara, i s'ensejava molt poc. L'orquestra no tenia la qualitat que té ara, per descomptat, però hi havia un avantatge, que es feia molta música i venien molts mestres també de molts indrets, molts italians, per descomptat, i és clar, això, l'experiència d'un músic com jo, jove, veient directors, veient com solventaven tot una òpera i tocant la flauta, va ser una experiència molt bona, i d'aquesta manera em vaig aficionar també a la composició i a la direcció d'orquestra. Vaig veure que això podia ser una sortida meva, perquè m'anava adquirint molts coneixements.
Bueno, diem que tu vas estudiar al Conservatori Municipal de Barcelona, i que vas tenir mestres com Manel Oltra.
Molt bo, tinc molt bon record de Manel Oltra, gran mestre.
I en Xavier Montsalvatge.
També molt bon record d'ell, el Sabia Montsalvatge.
I en Rosmarvà?
També el Rosmarvà, i tant, de direcció. Ell va ser el que em va dir: Salvador, has de venir a la classe meva de direcció, i vols dir? I jo dic, sí, perquè tu escrivint música com escrius has de saber d'un direcció d'orquestra. I jo vaig pensar, home, potser sí que té raó el mestre Rosmarvà. I efectivament, sort d'ell, que em vaig apuntar a la classe de direcció i vaig agafar molta afició a la direcció d'orquestra.
Hi ha una cosa bastant clara, i és que des de molt jove vas començar, com deies tu, dins la família, era una família de músics, però a la vegada tu segur que senties allò com una cosa teva.
Bé, el viure en una casa de músics, que el meu pare era molt apassionat a la música, li agradava molt Wagner, li agradava molt Puccini, li agradava molt Beethoven, escoltava molta música, anaven a escoltar concerts. Ell, a mi li agradava ell fer molts arranjaments. Va, toquem això, una sardana que t'he fet per davant la Verge de Morera, per flauta i piano. Jo t'acompanyava el piano més o menys i tu tocaves la flauta. I a vegades fem al revés, jo tocava el piano i ell tocava la flauta. O sigui, aquest ambient, doncs, esclar, doncs, a mi em va fer doncs, viure molt la música i quan vaig anar al Palau de la Música a escoltar l'orquestra i com que hi anava molt sovint i llavors vaig començar, oh, m'agrada molt aquesta obra, com que m'agrada molt, doncs demà també la vindré a escoltar un altre cop i encara m'agradava més, no? I llavors me'n comprava el vinil en aquest temps, sí, sí. I tenia aquesta gran afició a la música, va ser una droga.
Jo puc dir una cosa, jo t'he vist.
Ja veig que m'has seguit molt tota la meva carrera,
jo t'he vist perquè jo anava a veure els concerts, encara vaig agafar el Toldrà dirigint.
Ostres, el mestre Toldrà, el gran mestre, jo no l'he vist mai.
Després en Ferrer.
Ferrer i tant, l'hem fins l'any 67.
Exactament.
Sí, el Toldrà va morir el 61.
Per tant, el teu pare i tu ja us hi vist,
Ara meva, sí, el meu pare ja tocava l'orquestra. El meu pare es va casar el 58 i va entrar a l'orquestra també l'any 58, déu-n'hi-do, eh?
Quan el teu pare es va casar el 58 ja tenia 18 anys.
Fixa't, doncs ahir va entrar a l'orquestra el 58 i a partir d'aquí, mira, es va tota la vida a l'orquestra.
Sí, bueno, però a part d'això, Salvador, és que hi ha un altre aspecte, és que tu, de molt jove, ja reps un premi.
Ah, sí que és veritat, sí. en 17 anys, em penso, l'any 77, així encara tenia 17 anys.
Reps un premi, de la ciutat de Barcelona,
sí.
Premi especial.
També, aquest va ser un altre premi, però abans havia tingut el premi de l'Orquestra Nacional d'Espanya, que era una obra per menors de 30 anys, i era una obra que es deia 4 peces per corda, i la vaig aconseguir premi, que va ser el que em van posar al mapa com a compositor. Jo tenia 17 anys, va ser una obra que es diu 4 peces per corda. I després vaig treure el premi que parleu del Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, la cosa va avançant fins que arriba un punt que aconsegueixes una altra cosa, que és una beca.
Ah, sí, senyor.
Per, i aquesta beca Fulbright et porta a Florida.
Sí, perquè en aquell moment, això era l'any 83, jo em vaig casar l'any 83, i amb la meva dona vam parlar, què fem? En aquell moment jo estava tocant al Liceu, ensenyant, encara estava acabant el conservatori, totes les assignatures, estudiant amb el mestre Oltra, mestre Montsalvatge, i aleshores era un moment decisiu. Si haguessin quedat a Barcelona no hagués pogut fer la progressió que vaig fer. I van decidir, què fem? Intentem fer alguna cosa fantàstica o diferent? I vinga, va, van dir, tant la meva dona com jo van pensar que seria molt ideal. I això que la família ens deia, què fa, Salvador? Ara estàs tan bé aquí, ho tens tot, ara què vas? Te'n vols anar als Estats Units? Van aconseguir una beca Fulbright i ens va anar molt bé perquè vaig anar als Estats Units i allà vaig veure on estava també com a músic, no? I on destacava més i on podia fer més, coses, no?
I dintre dels Estats Units vas fer un salt.
I vas fer un salt, exactament. I
vas quedar des de Florida.
Sí, senyor, fins a Portland, Oregon. Mare meva, quin canvi també. Que gairebé són dos països diferents perquè...
Quan diuen això dels Estats Units sempre més és el mateix, no? I dius, a veure, Nova sí. York és una cosa,
sí,
i Utah
sí.
És una altra cosa.
Oh, i tant, hi ha moltes diferències.
I Los Angeles és una altra cosa.
I sobretot el sud-est d'Estats Units és el que, bueno, és molt conservador, hi ha el que diuen the Bible Belt, són gent molt maca, són gent molt oberta, però són gent molt simpàtica, però és el sud, són molt devots, són molt conservadors, per descomptat, i te'n vas a l'altra punta, que és el nord-oest, que ja és tot totalment diferent. També el clima és molt diferent, tot, la gent, la societat, dos països diferents.
Tu amb la beca Fulbright el que aconsegueixes és un doctorat en música.
És per anar a estudiar als Estats Units a fer el doctorat.
I a continuació quedes allà. Passes a...
I llavors, un cop acabat el doctorat, amb el doctorat a la mà, esclar, tens possibilitats de fer coses als Estats Units, de poder aconseguir un treball. I sol·licitar treball amb tots els treballs que estaven oberts en aquell moment, i va coincidir que em varen cridar en una entrevista a Portland State University, aviam si podria, per esdevenir el director director de la universitat, l'orquestra de la universitat. I vaig guanyar aquelles oposicions. I abans, clar, escolta, doncs ja que tenim aquesta cosa, no tinc per què tornar a Barcelona. De moment em puc fer aquí com a músic, com a director i com a compositor també.
I vas estar molts anys.
I vaig estar, mira, 11 anys vaig estar.
No, dic vas, no, perquè continues anant-hi.
Sí, bueno, encara tinc un peu, sort d'això, sort d'això que encara tinc un peu als Estats Units, perquè això em facilita molt més les obertures, l'activitat musical.
Ara és Vancouver?
Vancouver, Washington, que està al costat de Portland, Oregon. Això és com si fos Badalona i Barcelona. Mm. Portland seria Barcelona i Badalona seria Vancouver. Mm. Washington, la gent es pensa que és Vancouver,
sí, no,
Canadà.
Ja.
No és el Vancouver Canadà. Està a prop, són 5 hores en cotxe, que per als Estats Units no és res, del Vancouver British Columbia, del Vancouver de Washington, que està al costat de la Columbia River, al costat de Portland, és ben bé adjacent.
Quan tu tornes aquí, i vas anant, tornant i venint, suposo, no ho sé, ho has de dir tu, aprecies una diferència amb la reacció del públic? Ja existeix realment una diferència?
Sí, hi és, però diferent. A veure, mira, t'explico. Aquí els aplaudiments duren més, són més llargs, però són, no, a vegades no massa entusiastes, són normals, són
allà és normalment... És com complir
sí,
una...
Sí, va complir de... i es torna a sortir, l'entrepa es torna a sortir dos, tres vegades i ja està, s'ha acabat. Als Estats Units no, surts una o dues vegades. Ara bé, si se'ls agrada molt, s'alcen tota l'audiència dreta t'aplaudint, t'aplaudeixen com bojos tots, que es nota molt bé que els ha agradat. Surts un parell de vegades i s'ha acabat. Aquí no, aquí et surts potser 3 o 4 vegades, o 5 a vegades, no? En canvi, als Estats Units és un entusiasme més visceral, potser van més al gra, aquella gent un cop acabat el concert, bueno, va, ara volem anar cap a casa ràpid, va, demostrem-li que ens ha agradat molt i anem cap a casa. I aquí ho volem allargar més, tota la festa, tot això.
La selecció, per exemple, tu com a director, m'imagino que fas una selecció també de totes les obres que programeu, etcètera, no? Uh-huh. Aquesta selecció te la mires diferent, també, o no?
Una mica sí, perquè, és clar, home, quan estàs als Estats Units has de programar una mica la música que ells volen escoltar. Per exemple, has de programar molta música americana, Gershwin, Barber, Bernstein, Copland, això ho has de mirar, has de posar aquests compositors. Aquí potser si no es poses no passa res, no? Aquí també hem de vetllar per la música catalana, per descomptat, o sigui, una mica canvia això, però el repertori és bastant estàndard, o sigui, els agrada molt Tchaikovsky, tant als Estats Units com aquí, els agrada molt Brahms, molt Beethoven, molt Mozart, molt el gran repertori, agrada molt. Arreu.
Bueno, diguem que tornes, sí. amb aquesta situació de que tornes, però a vegada també estàs, fas aquest pas. M'agrada molt això que has dit, tenir aquest pont,
un peu. Sí, va bé.
Tornes a la banda municipal?
No, torno a dirigir l'orquestra del Vallès.
Sincònica del Vallès.
I immediatament em ofereixen també l'orquestra de les Balears, també. Sí, va ser una temporada frenètica.
I fas els dos simultàniament?
Sí, vaig aconseguir el Vallès el 97 i el 98 també vaig aconseguir... I les feia les dues, sí senyor. Com ara faré Sant Cugat i Vancouver.
Clar, com que estàs acostumat als Estats Units que fes els 3.000 quilòmetres, no passa res.
Sí. I també en aquell temps també tenia Vancouver. També feia les 3.
Bueno, sí. A veure, Salvador, com és possible...
Digues.
...que fent aquesta feina que fas contínua, o que has fet,
sí,
com és possible que tinguis l'opus que tens? A veure, explica-m'ho
sí,
perquè no.
Explica-m'ho
perquè tens una obra extensíssima.
Déu-n'hi-do, no em puc queixar. Ara estic fent la número 163 que porta número. Hi ha obres que no porten ni número. Sempre sardanes no porten número. I també són obres de sardanes. Que he fet. Bé, perquè és una necessitat que tens. A més, m'agrada molt... Quan estic encisat en una obra, és que és una droga, m'hi haig de posar, l'has de continuar. Ara estic fent un Te Deum, per exemple, i estic al mig, i ara sé que quan arribi a casa m'hi posaré.
Però ho tens com a encàrrec?
És un encàrrec, és un encàrrec. Bueno, és un encàrrec, és una obra que m'han dit que s'estrenarà l'any 24, mira si en queda encara, el maig del 24 a Barcelona, a l'Auditori, amb l'OBC, i jo he dit, bueno, doncs, i m'han dit, hauries de fer una obra per cors amateurs, una obra que pugui participar i cors amateurs. Jo he dit, bueno, doncs mira, saps què? M'agradarà fer un tedeum. I m'han dit, d'acord, endavant, i que ha de tenir una durada d'uns 15-16 minuts. Doncs fantàstic, el tedeum té una bona durada de mides, el text no és massa llarg, i també és una cosa més festiva, més de, diguéssim, de més apoteòsica o més de celebració, un tedeum és una celebració, doncs vinga, doncs ara estic ensiat. I ara sé que quan arribi a casa, doncs sí, segurament que m'hi posaré una estoneta, perquè vull tornar a escoltar aviam l'últim fragment que he escrit, i això em conduirà a continuar una miqueta l'hora, a fer uns quants compassos més, i aviam què passa, i retoco el que he fet abans, o sigui, m'agrada molt.
Hi ha una cosa que mentre estaves explicant que pensava, i és la manera de composar,
sí,
és a dir, els mitjans que tu disposes en aquest moment,
sí,
els que, clar, no existien.
No existien abans, no.
Això deu haver canviat moltíssim.
Molt, ja va ser un trauma per mi canviar del llapis i goma, que després no ho feia amb partitures i escrivia tot directament ja en tinta, ho havia fet, i a més amb les meves regles, bueno, amb llapis i goma, com s'havia escrit, com ha escrit tots els computadors, a passar-ho a fer-ho amb l'ordinador. Va ser tot un repte, perquè, esclar, tot una manera, tot molts anys escrivint d'aquesta manera, i després diuen, no, bé, ara has de canviar i has d'agafar un ordinador que aniràs més ràpid. Sí, però en principi vas anar més lent, i moltes frustracions, perquè aquests programes d'ordinador d'aquell temps, dels anys 90, que van els primers que van sortir eren bastant eficients. Ara s'han modernitzat i ara van molt millor. Però, esclar, no podia anar contra el progrés, i era bastant jove per no poder canviar. I bé, això, ho vaig fer, i ara no hi ha dubte que l'ordinador m'ajuda molt.
Ajuda?
Sí, bueno, vas més ràpid, perquè primerament l'ordinador ja tens totes les claus, el pentagrama, tot escrit, només has d'escriure la música, per descomptat. Bé. Però també l'ordinador té la facilitat de que pots escoltar el que has escrit, no? I a vegades puc estar en un avió, per exemple, i puc estar escrivint, no? En un aeroport, perquè, ja, m'escric això, ho escolto, ah, m'agrada, aquí en aquesta harmonia no m'agrada, canvio aquesta nota perquè aquesta altra, afegeixo un contrapunt per dalt, i aleshores puc avançar les obres sense tenir un piano, que això també és molt, molt, molt interessant. I bé, és un altre, he hagut de canviar una mica la meva manera de compondre amb ordinador, però no hi ha dubte que t'ajuda, que més que no pas... també es frustra molt, eh? També frustra molt, que a vegades no has fet safe, no has salvat el que tenies fet,
i
t'ha passat una cosa a l'ordinador, i t'has perdut, això em passa moltes vegades, i llavors em frustra, clar, molt, perquè havia avançat cosa, i després, mira, tot això que havies fet, aquest treball d'una hora, doncs forma que havia restat, no havies fet safe, oh, mare meva. O sigui, també té la part frustrant, però home, sí que és veritat que pots fer moltes obres, tot i que també per les grans partitures l'ordinador no acaba de funcionar massa bé. Obres més petites, de menys pentagrames, va molt millor. Obres que tens molts pentagrames, necessites una pantalla molt gran, que la tinc també, però tot i així...
I treballa amb diverses pantalles, ja?
No, treballo amb una sola pantalla.
Ah, perquè però... he vist gent que estan treballant i sempre,
ah, sí,
que siguin
també,
treballant.
Sí, també. Bueno, tinc la pantalla de l'ordinador, i després a casa tinc una pantalla més gran que la que l'amplio, sobretot per fer obres simfòniques, simfònico-coral, que això sí que... Déu-n'hi-do, són molts pentagrames, m'entens? Ara bé, això que m'has preguntat és que és una necessitat, no és cap mena de... home, m'agrada treballar, m'agrada molt la música, m'agrada molt, i escolto molta música, molta, cada dia escolto música nova de simfònica, bàsicament, per conèixer altres possibilitats de programació i canviar el meu repertori, però estic gairebé tot el dia fent música, i també llegint, però fent activitats relacionades amb la música.
Deixem aquest moment la teva carrera,
sí,
perquè continuem. No ho deixem, però no ho deixem.
Vinga, va.
Per què?
Vinga,
perquè
vinga.
Des de fa molt poc temps, doncs, has explorat el front de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Sí, sí, és veritat.
Ah, va ser una oferta de Josep Ferrer i de la
Flora... molt generosa
i de la Flora Puntós.
I exactament, que em van venir a veure i em van dir, Salvador, ens agradaria que agafessis aquesta orquestra. I dic, mira, escolta, avui dia és molt rar que et vinguin a oferir coses, perquè tothom té una cosa, la defensa aferrissadament i no ho deixa fins que... però van ser molt amables i home, estic molt impressionat per la feina que han fet el Ferrer i la seva dona, la Flora Puntós, perquè han treballat mica en mica, han fet un treball d'engruna any, pujant, creant una orquestra, creant una audiència, quedant una sensibilitat, i això és molt remarcable perquè tenen un arxiu, hi ha una infraestructura molt important per Sant Cugat, i Sant Cugat ho mereix, perquè Sant Cugat és una ciutat extraordinària. Ja dic que avui ho parlava, és de les millors ciutats de Catalunya. Aleshores, és una ciutat que necessita una orquestra important, referència amb el panorama musical català. I això ho han creat, de mica en mica, any rere any, d'una manera molt sòlida, i se'ls ha de felicitar. I que em vinguin a oferir això, doncs, home, jo vaig dir, sempre que he dirigit aquesta orquestra m'he trobat molt bé. És una orquestra
que... I has col·laborat 7 o 8 vegades, com a mínim.
Sí, bastant. Sempre al curs dels anys, potser Sant Cugat he vingut a dirigir aquesta orquestra unes 7 o 8 vegades, sempre. I sempre m'he trobat molt ben acollit, i bueno, em va sorprendre molt que el mes de març de l'any passat, d'aquest any, em va venir i em van fer un sopar i em van dir, t'agradaria agafar aquesta orquestra? I jo dic, home, aquí a Catalunya com una cosa permanent en aquest moment no tinc res, només tinc l'ESMUC que dono classes de direcció. La meva activitat es basa en, bàsicament, als Estats Units, però visc a Barcelona, doncs home, doncs, si m'ofereixes, doncs no puc dir que no, a més m'ho van oferir amb tantes bones possibilitats, perquè ells també estaran darrere l'organització de l'orquestra, la difusió, que tenen una infraestructura de gent que treballa molt bé i de valent.
Ara comença una temporada nova, va començar fa 2 setmanes,
sí.
I demà tenim el segon concert d'aquesta temporada,
sí, que és el meu primer,
que dirigiràs, sí. Que dirigiràs tu.
Sí, sí.
Parlem una mica d'aquest concert.
Bé, jo crec que serà un programa molt interessant, que agradarà molt a la gent. Jo crec que està dissenyat perquè agradi molt. I estarà dissenyat perquè l'orquestra es llueixi molt. Té una unitat, perquè l'obra gran està a la segona part, que és els quadres d'una exposició de Mussorgsky, orquestrada per Ravel. Mussorgsky va compondre això l'any 1878, però originalment per piano. Després va morir i aquesta obra va quedar en un calaix ja perduda.
I és curiós que el va escriure dedicada a un amic seu,
sí,
el Hartmann,
que el Hartmann, un gran col·leccionista d'exposició. Sí, exactament.
Va morir als 39 el Hartmann i ell als 41 o 42.
Sí, molt jove. Aquest home va tenir una mala vida. Es veu que bevia una miqueta massa.
De tota manera, també estem parlant d'una època, sí, on la gent no vivia els anys,
no,
que viu avui.
Ben cert. I l'any 1922, fins ara fa exactament 100 anys, el Ravel em va fer una instrumentació extraordinària d'aquesta obra, i aquesta obra s'ha convertit en una obra de referència de totes les orquestres, l'han gravada, s'ha tocat a tot arreu del món i té molt èxit. Té molt èxit perquè té una unitat, aquesta obra té una unitat amb el promenade, pom, pom, pim, pom, 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 pom,
pom, que van guessant
de quadre en quadre, i cada quadre té la seva temàtica, la seva pintura, no? I uns temes preciosos tots, però cada quadre els veus representats en música i veus el quadre, o sigui, uns pollets, uns dos jueus, un ric i un pobre, la gran porta de Kiev, o sigui, catacombes, cada quadre és un món diferent i unificat amb aquest leitmotiv de la promenade. És una obra extraordinària de cap a peus. I
aquesta tancarà el programa, serà la segona part del programa.
Però com que per està instrumentada pel Ravel, doncs vas pensar, què puc fer la primera part? Doncs vinga, mal, fem un Ravel que m'agrada molt, que és Mamie Cloire, que és una obra també original per piano, que el mateix Ravel va orquestrar per orquestra d'una manera exquisida. Ara, és música molt difícil, eh? Molt delicat, molt delicat. És un repte per l'orquestra tocar això.
L'orquestra ha treballat,
ha treballat de valent. Jo crec que ens sortirà molt bé, perquè hem treballat molt bé i amb molt d'interès i amb molta bona disposició pels músics. Aleshores, per començar un Ravel, Mamie Cloire, i després, doncs, un concert molt divertit per dos pianos de Poulenc, Francis Poulenc, un compositor francès, també membre del CIS, i que va morir cap als anys 60, 1960, és més modern, però molt divertit amb molts de sentit de l'humor, molt ben escrit per als dos pianos. A més, tinc uns pianistes excepcionals, que és l'Àlex Alguacil, que és un noi d'aquí, que es va casar amb la seva noia, que és japonesa, Yukiko Akagi, que tots dos viuen a Barcelona. Jo els havia conegut separadament, havia fet música amb ells separadament, després, mira, s'han juntat, es van juntar a Nova York. I ara tenen un fill molt maco que es diu Kaito. Bueno, és una parella de pianistes molt bons, boníssim.
Que és difícil conjuminar una parella que pugui estar treballant i tant, plegats, eh?
I tocant el mateix instrument, que això a vegades és molt difícil, perquè sempre hi ha coses de competència, aquelles coses. No, es porten molt bé, i a més, ja, aquest concert ja l'he fet a la meva orquestra als Estats Units fa uns 10 anys, el vaig fer amb ells, precisament, a Vancouver, i va tenir molt èxit, i segur que tindrà molt èxit. O sigui, un concert molt variat, i també un amb això del francès i rus.
Tenim el Ravel al principi, Mamie Cloire, que també són diversos fragments.
Sí, són cinc peces.
Diversos contes, de Perrault, que estan lluïts d'aquesta forma.
Sí, però són deliciosos, aquests contes.
I cada un també reprodueix molt sonorament el que és el conte. No?
Exactament. I és el petit polset, el purgarcito que li dèiem,
el patufet,
és veritat, el patufet, la belle au bois dormant, la vella i la bèstia també surt, després també el darrer, que és preciós, el jardí màgic, és una música tan extraordinària que revelo, i la instrumentació que ha fet és fabulós, però és una música molt delicada, molt subtil, però preciosa d'escoltar.
Molt exigent amb segons molt quins exigent, instruments.
Molt exigent, molt, molt exigent, molt exigent. Però bé, penso que ho traiem bé.
Tens algun... Quan van oferir aquesta direcció d'orquestra, m'imagino que hi ha un planteig de dir això que deies abans, de preparar un repertori, però un repertori, doncs, que és una mica, doncs, la... entre cometes, la marca de fàbrica, no? És a dir, tu tens un repertori determinat, vols fer un repertori determinat, i això estableix, marca una mica,
sí,
com
sí,
quina mirada tens, sí, sobre el món musical, no?
Per descomptar.
Quina seria aquesta, generalitzant una mica?
A mi m'agrada molt tota la música, tot, però home, sí, des de Beethoven, precisament m'entusiasma l'energia de Beethoven, m'agrada molt tot el romanticisme, és el que faig més, però tot el romanticisme m'agrada molt també Puccini, m'agrada molt Sostakovich, Prokofiev, tots els russos, conec molt de música russa, m'agrada molt, és la música que més m'agrada. També m'agrada molt la música americana, perquè també...
Sostakovich, en una època que l'Stalin el marcava molt de prop.
Uf, mare meva, quina vida va tenir aquest home, mare meva, que s'ho va passar malament. Però la música és extraordinària, he fet molt Sostakovich, he fet molt Prokofiev, Khachaturian també, tots els russos m'agraden, fins i tot altres que la gent no coneix massa, com Glazunov, Taneyev, Kalinikov, tot això ho he fet molt, m'agrada molt. També m'agrada molt la música francesa, crec que tinc una especial sensibilitat, perquè també he anat per França bastant, parlo francès bastant bé, i aleshores m'agrada molt la música francesa, la trobo d'una delicadesa exquisida. Però també m'agrada molt la música alemanya, la gran tradició alemanya, Wagner m'entusiasma, Strauss també, Mahler no tant, veus? No tinc tanta predicció borratxo, però bueno, com la gent es pensaria. Però
creus que mare, de totes maneres, fins molt tard...
No es havia tocat mai, perquè són massa llargues, les sinfonies, sempre ho dic, les sinfonies de Mahler són massa llargues.
I quan penses en aquella... Necessita 100 i pico de músics.
No, i pretensiós, que és pretensiós. Es pensa que és el millor compositor del món i, veritablement, a vegades és molt bo, alerta, no ho encarrego.
Home,
clar,
hi ha de tot.
Té moments extraordinaris, Mahler, Però no és dels meus, no. Prefereixo d'altres. I, bueno, ja dic, m'agrada molts compositors, no sé, no. Però sempre tenim una predilecció una mica, tots els directors.
Ara, en aquest moment, el Orquestra Simfònica de Sant Cugat té els concerts habituals que fa el Teatre Auditori de Sant Cugat. Uh-huh. També té la massa, doncs...
Sí, ho repetim moltes vegades a Vilassar de Nadal.
I quan es fa el concert de Nadal, doncs, efectivament, pot anar voltant a mi.
Sí, esperem que n'hi hagi
quina perspectiva
més.
Hi veus tu?
Home, aviam, si passa que Catalunya és un país molt difícil, noi. I si fóssim un país més ric, hi hauria més intercanvi. Per exemple, l'Orquestra de Sant Cugat hauria de tocar altres auditoris del país, a Girona, a Lleida, a Vilanova, on sigui. I també que, doncs, possiblement que les orquestres de Girona i orquestres de Lleida puguin tocar aquí, també, no? Més interessant, però no, això és difícil d'aconseguir, eh? Difícil vendre un concert, es veu, en parlo amb el Josep Soler, amb el Josep Ferrer, i en diu que és veritablement difícil. Però sí, hauria d'haver-hi molt més intercanvi, molt més activitat, i això seria una riquesa molt gran. Esperem fer-ho, i també, per exemple, els festivals de música d'estiu. L'orquestra d'estiu moltes vegades no fa res, i això no pot ser. L'orquestra estigua activa tot l'any, i a l'estiu, doncs, festivals importants de Catalunya haurien de ser una orquestra que la gent hi comptés, i espero que ho aconseguim.
Hi ha una cosa que és molt clara, i és que des del punt de vista econòmic, doncs la cultura, l'art, necessita uns suports.
I tant.
Perquè una cosa és que l'espectador, evidentment, compra la seva entrada i paga els seus diners, o inclús és soci, en el cas de l'orquestra que tenen, hi ha un nombre determinat de soci que donen un suport amb aquesta cosa, però clar, necessita més. Quina comparació faries entre el que passa als Estats Units i el que passa, per exemple, aquí?
Ui, molt diferent. Molt diferent, noi. Això sí que és un altre món, allò, eh? Bé, als Estats Units, allà, el que mana és el teu públic que ve a escoltar. Són els que patrocinen tots i aconsegueixen els calés perquè l'orquestra funcioni. I com que hi ha gent que li agrada molt la música i que tenen unes butxaques molt profundes, doncs els hi diuen als seus amics que, escolteu, heu de... a més, ells, com que les taxes... els estan obligats a donar calés amb coses culturals, perquè si no les taxes
l'impost està molt basat en que hi hagi una participació en
exactament,
culturals.
Però cadascú doncs dona els seus calés als jocs que on li sembla que funciona millor, no? I però estan obligats a donar, si no les taxes són enormes les que han de pagar. I el teu públic és el que veritablement et porta a l'orquestra, i allà organitzem doncs moltes subhastes per aconseguir, es fa cada any una trobada, un sopar que hi ve moltíssima gent de tot Vancouver, de tota la flor innata de Vancouver,
per recaptar
calés per l'orquestra, i aquell dia s'agafa una quantitat de calés que per tota la temporada, és una orquestra semblant com la d'aquí, ja fem 7 concerts repetits, 2 vegades, al mateix lloc, i aquí de moment se'n fan 6, esperem que en un futur se'n facin més, perquè Sant Cugat mereix més, i és una orquestra molt semblant en aquest aspecte, és una orquestra de temps parcial, o sigui que la gent no treballa cada setmana amb l'orquestra, però també això té avantatges, perquè també per un director doncs es pot mobilitzar més, i o sigui, no depenem, allà no es depenen dels polítics, depenen de la gent, exclusivament de la gent que ve a escoltar-te, i aquí és diferent, aquí la cosa va de subvencions i estan que els de dalt doncs aquí moltes vegades passa que, jo m'ha passat a Mallorca, per exemple, que sóc el director titular, després canvia les polítiques ve un partit diferent del que, t'ha posat i te'n vas, encara que ho facin molt bé, eh? Te'n vas perquè senzillament ha canviat la política i volen portar els seus, i això, esclar, tampoc no, no està bé.
Hi ha un altre problema habitual amb el tema aquest de... que parlem de música, però podríem parlar de teatre, podríem parlar de dansa, podríem parlar de qualsevol cosa, que és el fet de que la cultura sempre està a la boca de tothom, però en canvi, a l'hora de la veritat...
No res, o poca cosa.
O poca cosa.
Sí, poca cosa,
o,
sí.
O això que dius que apuntaves tu ara, o sigui, que resulta ja una diferència. Però si aquesta persona ha sigut eficaç a la direcció d'aquesta orquestra, per què cal canviar-la?
Mira, em porto amb aquesta Estats Units, porto 30 anys, 31 anys amb aquella orquestra. Ja sé que és una orquestra de temps parcial i no, el director no es gasta tant com un director que porti, com per exemple l'orquestra de la ciutat de Barcelona, doncs, que cada setmana estàs amb ells, no? O l'orquestra de Balears mateix, no? Però, home, portar 31 anys amb una mateixa orquestra és perquè has arrelat amb una societat que t'estima i... Salvador Brorens forever. Ja en diuen Salvador Brorens.
Creus que hi ha una diferència en la manera, en les formes de la direcció clàssica dels Estats Units, Bernstein, per exemple, no? Que té una forma determinada?
No, va més a cada persona. Cada personatge és diferent. No es pot dir que els americans siguin així i que els alemanys siguin així. Cada director té la seva manera d'expressar-se i els seus gestos i la seva manera de... per exemple, sí, Bernstein era molt expressiu i d'altres són més freds, però els, tots poden aconseguir resultats reeixits. Depèn.
Bueno, una característica teva és precisament l'expressivitat.
Home, a mi m'agrada comunicar i que hi hagi... Home, hi ha aquest component visual, que és molt important també, com va escoltar un concert, també hi ha la quan toquen els músics, el director com ho comunica, no? I això és un component important amb els concerts, a part de que la música t'arriba molt més, clar, perquè quan escoltes un disc és bon fred. En canvi, moltes vegades m'ha passat que he escoltat una obra amb un compacte i he dit, bueno, aquesta obra no passa res, no m'ha impressionat. I aquesta mateixa obra l'escolto en directe i dic, ostres, que no és possible que aquesta obra, quan la vaig escoltar per primer cop amb un compacte, no m'hagi agradat. És fantàstica aquesta obra, no? I és el directe.
El directe és l'entorn també.
L'entorn,
no?
Tot.
En aquell moment com estàs.
Absolutament.
Per això és difícil a vegades pensar quan hi ha... jo llegia l'altre dia, va arribar del Liceu, que fan doncs, la possibilitat de veure-ho doncs, a partir de Spotify, a veure-ho a partir...
Sí.
I dir, home, estar allà i veure l'òpera i escoltar-la...
És molt diferent.
No té res a veure.
Tot i que també ho fan als Estats Units, amb el Metropolitan, que pots estar a Portland o a altres ciutats i anar a un teatre i et passen la representació que s'està fent al Metropolitan. La gent diu que també s'ho passa bé, però...
No, jo entenc que hi hagi persones que, per dificultats que puguin tenir, per desplaçament... Però si pots...
I tant. No hi ha parió.
Una comparació impossible.
I tant.
Salvador, doncs bueno, ens ha passat bastant estona.
Ha estat molt agradable, molt agradable, senyor Gené. Molt bé, això, aquesta entrevista, eh? Ja. Ens ho hem passat molt bé.
Home, jo intento, amb tots els mitjans, que sigui una conversa.
I tant. Clar que
no
sí.
No tant això. I sobretot veure que hi ha dins, al costat, al fons de la persona, que és un artista, en aquest cas un músic, un compositor com tu, un director d'orquestra, doncs hi ha alguna cosa més.
És clar que sí.
Que la cosa estrictament professional, i molt professional, però hi ha alguna cosa més, perquè si no...
Home, mira, hi ha de venir molta passió. Això és molt important. No solament amb la música, sinó amb tot el que facis amb aquesta vida. Si no tens ganes i t'agrada molt, no ho facis, dedica't a una altra cosa. Si has de fer una cosa, mira, perquè això em porta bastants calés, doncs potser va bé per aconseguir calés, però per ser feliç en una vida, jo trobo que has de tenir molta passió i això a mi no em falta.
Bé, doncs que acabem aquesta conversa amb en Salvador Brotons i recordeu que demà al Teatre Auditori, demà a les 8 de la tarda, hi haurà el concert de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat amb Maurice Ravel, amb Eruà, el Francesc Poulenc, amb concert de dos pianos i orquestra i els quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. Esperem que sigui un èxit, esperem que estigui ple, que la gent s'ho passi molt bé.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
I continuarem parlant, Salvador.
Vinga, ja ho sabeu, sempre a la vostra disposició.
Gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Moltes gràcies.
I si havien començat abans amb la música de Jardin Féerique de ma mère le roi de Ravel per començar l'entrevista amb Salvador Brotons, ara, però com ha acabat, sentíem un fragment del concert per a dos pianos de Francis Poulenc que també s'escoltarà en el Teatre Auditori. I avui diem que a les 8 al Bocamoll de Torreblanca tindrem Blues Swing amb Hernán Senra, veu i guitarra. I demà divendres, a les 20 hores, al Casal de Torreblanca, converses sonores. En aquest cas, amb Pau Guillamet, més conegut com Guillamino, que serà entrevistat per Jessica Sotodossos, d'aquesta casa. I a la mateixa hora, a les 8, fins ara han estat parlant, d'aquest concert que es farà al Teatre Auditori, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb tots aquests autors tan fabulosos, i dirigits per en Salvador Brotons, que ja veieu que és un home amb molta, molta, molta expressivitat. Diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori, Los Pazos de Ulloa, novel·la d'Emilia Pardo Bazán, adaptada al teatre per Eduardo Galán i dirigida per Elena Pimenta. Interpretació de Pere Ponce, Diana Palazón, Marcial Álvarez, Francesc Galceran, Esther Isla i David Huertas. I passem una cosa per la setmana que ve, perquè és abans del dijous i per tant hem de comentar-ho, i és que dimarts, a les 19 hores, al Teatre Auditori, hi haurà la clausura de l'any ferreter, amb un espectacle titulat Les dones i els dies, que és un dels llibres, un títol d'un dels llibres de Ferreter. Actuaran els actors Jaume Madaula, en Pol López i la Bàrbara Roig, hi havia també el poeta Pol Guasch, i la baixista Anna Tobias, i també la companyia de dansa La Veronal. Hi ha una col·laboració especial amb aquest acte de clausura, que és tres dones que van estar, que van conèixer i coneixien també molt bé a Ferreter, que són l'Helena Valentí, la Gil Jarret i la Marta Pessarruda. I ara us deixo una mica de música més, tancant, i què pot ser? La porta, la gran porta de Kif, dels quadres d'una exposició de Mussorgsky. Adeu, fins la setmana vinent. I, haig de dir, adeu, Pablo, el tècnic d'aquesta casa, que deixa aquesta feina perquè hi ha acabat el seu temps de pràctiques. Que vagi molt bé, Pablo. Mm.